Al matí, a Ràdio Sabadell.
Diferencia abismales, mi desierto, tu glaciares, en todo lo que me falta me acompañas tú. Desde el campo a las ciudades, mías son tus soledades, cuando la noche se apaga tú me das tu luz, me das tu luz, así eres tú. Cuando la noche se apaga tú me das tu luz, me das tu luz, así eres tú.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García.
Maxita!
Sexe descontrolat, que cantaven de gruixuts, i precisament avui volem parlar d'un sexe que està massa controlat, com és el cas dels rols de gènere que s'imposen a les pantalles del cinema. En volem parlar doncs amb la Irene Soriano, que és la nostra formadora de Sex Academy, que doncs ens ve amb la intenció de desmuntar aquests estereotips. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Mira, si et sembla, hem preparat un recull de tòpics de gènere que es poden veure i escoltar, per exemple, en diverses pel·lícules de Walt Disney, que a tothom segurament els hi sonarà moltíssim.
Parece un ángel.
¿Un ángel? ¡Ah! ¡Es una mujer! Y todas son como el veneno. Tienen muchos remilgos.
¿Queréis que me quede? Os limpiaré la casa. Fregaré, coseré y también cocinaré.
¿Cocinarás?
No puedo.
Tienes tu belleza, tu linda cara, y no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal.
¡Ah! Hablando mucho enfadas a los hombres. Se aburren y no dejas buen sabor. Pues les causa más placer las chicas que tienen pudor. ¿No crees que estar callada es lo mejor?
Si me caso, quiero que sea por amor.
Yasmín. Verás, no solo se trata de esa ley. Yo no voy a vivir para siempre. Y bueno, quiero asegurarme de que alguien se ocupe de ti.
Hija mía, Kokum será un buen esposo. Es leal y valiente y te construirá una buena casa con fuertes muros. Con él estarás a salvo de cualquier peligro.
Padre, creo que mi sueño me está indicando otro camino.
Este es el buen camino para ti.
I vinga, cops de puny, perquè déu-n'hi-do quins missatges a pel·lícules mítiques de Disney, com poden ser doncs Aladdin, La Ventafocs, La Sirenita, mare meva, no?
Clar. La veritat que sí, a més, que quan som petits com que no ens adonem, no?
No.
A mi, La Sirenita a mi m'encantava, no? Per exemple, i un cop analitzes una mica quins missatges, precisament La Sirenita, no? que renuncia a tot, a la seva família, a la seva, o sigui, a ser sirenita,
ah, a la seva veu, que és, sí,
a tot, no, per un home, que a més, la bruixa, no, la Úrsula, com que li diu, bueno, pero eres guapa, eso no importa, no, si no tienes voz, eres guapa, no, com que amb això ja ho tenim tot, no, aquests roles de bellesa, no, que ens estan donant, típic perfil.
Sí, que com si fóssim un reclam estètic, no? Només com si, bueno, doncs el culte aquest a la bellesa, la perfecció, no? A ser submisa, també.
Totalment, totalment. I a més, ens fa créixer buscant un objectiu de ser d'una manera que és totalment irreal, perquè aquests cànons de bellesa, o sigui, són unes cintures mil·limètriques, unes cames infinitament llargues, o sigui, que són com molt... molt concret, molt concrets.
Molt impossibles, clar.
Impossibles, són impossibles. Ens passem la vida buscant això.
És una perfecció irreal.
Exacte. Ens passem la vida buscant això, evidentment no arribarà i ens trobarem doncs, moltes vegades el sentiment de...
Frustració,
d'estar buits totalment, no? Per no trobar això.
Clar, i per no trobar doncs, això, per no buscar aquesta perfecció real, per no imitar aquests rols, no? I aquestes conductes, aquesta fins i tot dependència emocional, no? I aquest sentiment de buidor, què és el que hem de fer? Com ho podem doncs, solucionar?
Home, el primer que hem de fer és identificar aquestes creences que ens arriben i quines són les que nosaltres pensem que tenim integrades. Un cop hem pogut identificar... revaloritzar quines són els nostres valors i què és el que ens fa sentir bé.
I aquestes influències, Irene, que les veiem claríssimament, no?, en els dibuixos i doncs, en aquestes pel·lícules més infantils, lamentablement també es reprodueixen, no?, en el cinema i en les sèries per adolescents.
Sí, que a més és molt perillós el tema de les pel·lícules que avui en dia, no?, miren molts adolescents i volen imitar, continuen imitant, no?, el rol de per exemple, 3 metres sobre el cielo, que és una de les que més potser s'ha comentat.
I de què tracta aquesta?
És molt clar, no?, perquè a més el perfil del noi protagonista pues és un noi xulito, guapo, que ve d'una família que ha tingut problemes, és a gamberro, que moltes vegades sembla com que queda justificat de pobrecito que ho ha passat malament, no? El perfil de la noia pues és una noia que és bona, és estudiant, a més és verge, o sigui, els tons de la pell també moltes vegades, si ens adonem, Crepúsculo també, les protagonistes, 50 sombres de Grey, a les pel·lícules de Disney també, les bones són el to de la pell és com molt claret, no? I clar, a 3 metres sobre el cielo, per exemple, o sigui, la manera de conquistar, no?, d'aquest noi que ja és maltractant-la, o sigui, el primer que li diu és fea, i no fea d'ell, fea, o sigui, amb un bon to, sinó de manera ja despectiva, no? I realment es veu moltes escenes on la maltracta i és com la manera de conquistar-la, no?
Clar, i aquesta sèrie és més o menys nova, no? O sigui, perquè abans parlàvem, per exemple, de Walt Disney. Clar, algunes pel·lícules doncs, ja tenen els seus anys, que sí. Això no ho justifica, però també era una altra mirada, un altre tipus de societat. Però avui dia, que tot avança, no?, sobta que encara doncs, es mantinguin, no?, i es reprodueixin aquest tipus de rols, aquests missatges també tan negatius sobre l'amor.
Sí. A més, els estereotips, no?, que es posen de... va molt lligat la bellesa amb com jo soc, no? Si soc guapa, soc bona persona. Si soc lletja, soc dolenta, soc horrorosa. No? Perquè com són les bruixes, no?, de Walt Disney, les posen lletges. O, per exemple, a 3 metres sobre el cielo, també surt una noia que és una mica com el protagonista, que és pues, la xunga, i és com la guarra, no?, la putilla, no?, ja té aquesta connotació per ser xunga, o sigui, la noia si és xunga és molt dolenta, però el noi si és xungo és el salvador, no?, el que a més arrastra la noia a la seva vida de locura, de carreres, no?, Crepúsculo també, o sigui, a Crepúsculo també tenim molts missatges.
Sí. Com per exemple? Sí.
A veure... Per exemple, bueno, quan viuen així com el romance, no?, amb el ara no me recordo com es diu, el nom del noi, el que fa de...
El protagonista, sí.
I, per exemple, bueno, ell, de cop ell desapareix perquè ella es vol convertir en Dràcula, però ell no la deixa, ella vol, però ell no vol. Finalment, ell desapareix, li diu que no la quiere i se va. Clar, ella es queda feta caldo durant molt de temps.
Sí, ella estava fins i tot disposada
a deixar-ho tot, no?, tot. I passa una depressió enorme... I de cop, no?, quan ella s'està recuperant, pues comença a aparèixer ell. No? És com sempre aquesta... apego, no? De... d'estar enganxats, és un...
No, no, i de canviar tota la teva vida, tots els teus valors i tot per un tipus de relació que sovint és doncs, una relació que el que et produeix és infelicitat, no? Perquè normalment doncs, hi ha tota aquesta idea de l'amor exclusiu, no? De l'amor...
De l'amor romàntic.
De la gelosia,
no?
De l'amor romàntic.
Sí, sí. Que...
Defineix, què entenem per aquest amor, per aquest missatge d'amor romàntic?
L'amor romàntic són una sèrie de condicions, no, que ens donen de com hem de viure la nostra vida afectiva, la nostra vida fins i tot sexual, amb tots aquests missatges que ens arriben de les pel·lícules, no, principalment. Bueno, pel·lícules, sèries, cançons, no, que també vam parlar fa uns dies. Clar, doncs això fa, és que assumim uns rols i un patiment constant. Per què? Perquè és el que estem veient i és el que ens han dit, no? L'amor duele. L'amor hay que sufrirlo. I a veure, no és així, l'amor és algo molt maco.
Clar, evidentment, doncs l'amor no hauria de tenir doncs aquestes conseqüències, no? Aquesta dependència, aquesta por, aquesta frustració. Què hauríem de fer? Quins són les passes, no, que hauríem de tenir en compte per evitar doncs aquest tipus de missatge?
Bueno, una mica el que deia abans, no, identificar i reelaborar i principalment, clar, amb els nens petits, adolescents, és una mica més complicat. Sempre hem de tenir en compte que jo sempre dic les prohibicions tampoc no ens porten enlloc perquè és que és inevitable que arribin missatges.
Mm-hmm. Però, per exemple, com a pares, si els nostres fills estan veient una d'aquestes pel·lícules, no?, de les que sentíem, ja sigui doncs, Aladdin o La Sirenita, no?, que estàvem escoltant abans, què hauríem de fer? Quan s'escolten aquests missatges, hauríem d'aprofitar i explicar que aquest missatge no és correcte?
Exacte, exacte. Sempre amb els nens, és una manera, amb els adolescents, com que el tema d'adolescència és una altra etapa, per tant, és una altra manera de comunicar-nos amb uh-huh. ells, però sempre hem d'aprofitar, i no només a casa, sinó a l'escola. O sigui, l'escola és un molt bon lloc per crear precisament un debat sobre tots aquests missatges, perquè si a casa hem pogut parlar d'això, hem pogut donar missatges, canviar, o sigui, els nostres fills ens faran cas, som els seus referents, per tant, ens escoltaran, uh-huh. no? I anar desmitificant aquests missatges que els hi arriben. Amb el tema de les joguines, no? ara que em ve el cap, les nenes i els nens, com que volen imitar aquests rols del príncipe que se va a miles de aventures i la seva recompensa és la princesa, no? I la princesa que està a casa, que sap cuinar, que és guapa, que sap fer tot això, amb el tema de les joguines, com que volen imitar, volen aquestes joguines. Pues també convidar els nostres fills i les nostres filles que comencin a jugar amb coses que els agraden, no per imitar un rol, no, que hem vist, perquè si jo sé cuinar, trobaré aquell príncep que em vindrà i em cuidarà i que em farà ser molt feliç, perquè com si jo no sàpigués ser feliç, no?
Clar, com si no poguessis, no, salvar-te tu mateixa.
Per tant, jo convido molt, sobretot, a crear debat de manera natural i espontània amb els missatges, uh-huh. tampoc avassallar, no?, per...
Escollir bé doncs, els missatges, no?, que els nostres fills doncs, acabaran rebent, escollir bé també les joguines, no?, com ara comentaves,
clar.
Que no siguin sexistes.
Exacte, i primer, o sigui, abans de transmetre tot això als nostres fills i filles, primer hem de fer una mica d'escàner a nosaltres mateixes i nosaltres mateixos per veure també quines són les nostres creences, perquè moltes vegades ni tan sols nosaltres som conscients, no?, de tot mm-hmm. això.
No, i que nosaltres també doncs, rebem tots aquests inputs, no? Tots aquests missatges, per exemple, doncs, mentre es preparàvem aquesta entrevista, també doncs, aquí al correu de la ràdio doncs, ens arriben molts mails, no? I, doncs, per exemple, doncs, ens ha cridat atenció un anunci de la web eDarling amb l'eslògan Encuentra l'amor de tu vida, que ja és aquest eslògan, ja diu moltes coses, però després posen la fotografia d'un noi que és molt més gran que la noia que té al costat, que perpetua, no?, també doncs, aquest aspecte de la parella heterosexual, en què l'home sempre és, doncs, això, com sembla més voluminós, fins i tot físicament, sí. que la dona, no?
Clar, a més això, això fa també que moltes vegades nois es neguen a estar amb noies més, més altes que ells, no? I noies també, la búsqueda d'un home més gran que... més, a nivell físic més gran.
I perquè no es posa, per exemple, doncs, un home més jove i la dona més gran, no?
Per exemple. Clar, per exemple.
O dos homes, o dues dones.
O la noia com... més alta, o noia... perquè són aquests cànons, no?, de... A més, com era, busca, encuentra,
l'amor
de tu vida, no? Clar, aquí estem donant poder al mito de la media naranja, no?
Clar, de l'amor romàntic.
Perquè ens fan pensar que
perfecte,
estem...
No? Que serà, trobaràs aquest amor i ja serà per
clar,
sempre,
que
com a les pel·lícules.
Clar, estem predestinats, no?, a trobar a una única persona i, clar, a veure...
Que si es troba perfecte, ideal i genial, però si no, moltes vegades això pot generar com una frustració, no?, de que no estàs trobant aquella
relació. Sí, però igualment, mai hi haurà una persona que et completi 100%. És que estadísticament és impossible que algú et completi amb tots els sentits. Sempre hi haurà alguna cosa. Per això parlem de l'amor, no de l'enamorament, no?, que moltes vegades també es confon. Quan el que ja és amor és totes aquestes coses, entre comilles, imperfeccions que pugui tenir la teva parella, tu les acceptes i et compensa amb unes altres coses. Clar. Amb aquest estado de enamoramiento permanente.
Sí, sí. Que també doncs, és un altre dels missatges que hauríem de començar doncs, a fer net, no?, almenys al nostre cervell. Una altra nota de premsa que ens ha arribat de la plataforma platanomelon.com, on ens parla dels mites del tamany del penis i ens destaquen que és l'òrgan més buscat de Google, per una banda, i per l'altra, que Espanya és el tercer país del món on es fan més intervencions d'allargament de penis. Això també ens ha semblat curiós, perquè és un altre dels mites, no?
Clar, bueno, aquesta ja és la idea que tenim de que principalment la idea que tenim de que la sexualitat ha de ser genitalitzada, no?, que hi ha d'haver una penetració. Llavors, la idea equivocada també de que contra més gran, més plaer. I no és així. Vull dir, de fet, sí, la vagina, dins de la vagina, no és on tenim més terminacions nervioses. En tot cas, seria al principi de la vagina. I fins i tot un penis molt gran és que ens acaba per no agradar, perquè fa mal. Realment, llavors, és otro de esos mitos de genitalitat i també de l'home, de virilitat, no?, de que l'home ha de ser gran i contra més gran tingui el penis, més hombre eres.
Que això també és una frustració per les persones. Potser per això posa, que és el tercer país del món on es realitzen més intervencions. Perquè, clar
perquè també... a l'home això li crea molta frustració, moltíssima. Clar, si no se els explica tot això, què és la sexualitat, què vol dir tenir una relació sexual... Com pots tenir tu una relació amb una altra persona, amb genitals, sense genitals, no? És com que, a més, amb aquest missatge s'està deixant a l'home la responsabilitat del plaer de la dona. Tampoc és així, no? Cada persona és responsable del seu propi plaer i, evidentment, un penis no és responsable del plaer de ningú.
Mhm. Per entendre tots aquests mites, totes aquestes etiquetes, tots aquests prejudicis, què és el que hauríem de tenir en compte? Quins haurien de ser els senyals d'alerta?
A veure, hem de tenir en compte bueno, les relacions que tenim amb les altres persones.
Uh-huh.
Sobretot tenir en compte aquesta mirada masclista, no?, que avui en dia estem rebent. Aquest bombardeig que rebem, on ens conviden a dir com hem de viure la nostra vida afectiva i sexual. I,
per així després empoderar-nos, no?
I sortir una mica d'aquesta dependència emocional que tenim moltes vegades, especialment les dones, però els homes també.
Uh-huh. I tu creus que tots aquests missatges es reprodueixen més en els adults? No sé, ara penso en els nostres pares, avis, o també els joves continuen doncs, heretant tots aquests mites i tots aquests prejudicis?
Jo crec que més, ara més, els adolescents. Jo crec que hem fet una passa enrere enorme.
Sí? I per què?
Bueno, principalment per mitjans de comunicació, publicitat, cinema, el porno, tot això clar, fa uns anys no teníem aquest accés.
O sigui, que ara vols dir que com més informació, pitjor, perquè acaben rebent un missatge...
No, el problema no és la informació, el problema és com els hi arriba la informació, perquè els hi arriba sense cap filtre, i sense cap filtre, sense cap educació, perquè si aquests adolescents veuen aquests... els hi arriben aquests missatges, però tu, com a pare o mare, o com a professors, o el que sigui, ho aprofites per crear diàleg, els estaràs ajudant a que puguin tenir una altra idea i vagin integrant altres missatges. Uh-huh. Perquè sí que és veritat que pensem que hem d'anar endavant, però és que hem anat enrere. Potser hi ha una generació, no, bueno, que ho hem tingut una mica més en compte, no hem entre comillas, patit aquest canvi de noves tecnologies sense filtres, tan de manera tan lliure, no? i tan radical, perquè és que el problema és aquest, que miren el que volen sense cap acompanyament, perquè moltes vegades pares i mares no filtren, i si no hi ha un missatge darrere, és que ho van integrant, i entre joves, bueno, no sé si ens dona avui temps, si no ja parlarem un altre dia més concretament de com viuen, no, els joves, tot el tema de la sexualitat. Per això és important començar des de ben petits ja treballar tot això, donar missatges des de casa, no? A predicar con el ejemplo, sempre, pares, mares, que no sigui la dona la que neteja, la que fa la compra, la que cuina, vull dir, que reparteixi, l'afecte. Moltes vegades pares i mares no volen fer mostres d'afecte davant dels fills perquè, oi, què pensaran? No, doncs què pensaran? Doncs que els seus pares s'estimen i això és una relació.
Doncs Irene, Soriano, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots aquests missatges i que vagi molt bé. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.